Benvinguts tots per presentar avui dins del cicle de les conferències de Laboratori Obert, de Laboratori Mova Col·leccionem la Ciutat. Avui tenim aquí la segona, Fabra i Coats, la formació d'una col·lecció d'empresa a càrrec de l'Associació d'Amics de Fabra i Coats. Em permetran els amics i amigues que tenim per aquí que expliqui una mica. Jo mateix, sóc Joan Roca, el director del museu, el que ha estat per nosaltres, per Sant Andreu, per Barcelona, per Catalunya i per Europa i pel món, una sort excepcional. No és només uns objectes o una fàbrica o uns documents. És molt més que això. I això és el que a mi m'agradaria d'explicar en poques paraules. La trajectòria de l'empresa, els noms que hi havia abans, els Fabra, els Fabra i Coats, els Coats Fabra, els Coats, els que vulgueu, amb aquest nucli Fabra que és el que recorre la durada més llarga de l'empresa i que és aquest arrelament a Barcelona i a Catalunya, és també, per l'altra banda, una trajectòria global vinguda d'Escòcia, amb un maridatge que, si no me'n recordo malament, es produeix el 1903 al rerepaís de Catalunya, a Borgonyà, al Ripollès. Poca broma. Una de les fàbriques, i quan dic fàbrica vull dir teixit de fàbriques, no és una sola fàbrica, que construeix com a gran empresa i com a empresa puntera la Barcelona Industrial, que s'articula a través d'un pacte global vingut d'Escòcia i signat en terres allò neutrals, a Manchester, si no m'equivoco, que es va signar el pacte, colonitza l'interior de Catalunya, el Ripollès. Una trajectòria que ve del 19 i que segueix avui com una empresa global. Tenim a Barcelona un conjunt excepcional. I aquí cal dir que hi ha hagut una sensibilitat molt gran. El fet que avui mateix tinguem aquí els amics de la Fabra, amics i amigues, que entre els amics de la Fabra hi hagi també els empresaris de la Fabra, que hi hagi fins i tot gent de la Coats actual. Bueno, això és una cosa que es veu poques vegades i segurament explica aquest patrimoni excepcional. Excepcional, primera, perquè encara que potser al començament que no hi havia un criteri prou clar sobre com actuar amb el patrimoni industrial i va haver-hi algun enderroc com el dels menjadors, ai, que un diu, caram, s'ha salvat la major part del conjunt. És un conjunt d'una bellesa i d'una potència excepcional. Segona, perquè gràcies a l'entitat que avui aquí doncs, tenim per explicar-ho, jo també m'atreveixo a dir a una feliç col·laboració amb el museu. Sempre els hi hem dit, ells ho saben, que els hem dit no us enfieu mai d'un museu, vosaltres a la vostra i nosaltres també anirem a la nostra i farem el que hem de fer. Tots plegats hem fet molt camí. Una col·lecció que ja va, s'acosta cap als 2.000 objectes. 3. Un conjunt documental que va començar l'Arxiu Nacional a recollir i que ara tenim emmagatzemada gran part dels que ells no van fer. I els resultats quins són? Primera, admiració. Hem portat anglesos a veure la fàbrica i a veure el conjunt del sistema energètic, que recordo, i aquí cal dir el paper de l'Ajuntament més enllà del museu, que era una tarda de gener de l'any 2008, que en Xavier Segura, l'arquitecte del districte, doncs em va portar a veure diverses coses del patrimoni de Sant Andreu i em porta allà. M'ensenya la sala energètica. Dic, això és impressionant. I arribo al museu i algú em diu, però Joan, jo acabava d'arribar, encara ni, gairebé ni es coneixia, però què em vols fer d'això? Guardem una caldera de record? Dic, no. Dic, l'important aquí és la potència, el gran que és, la impressionant força d'aquest conjunt, que ara, per cert, estem escanejant. Des del museu estem fent una reproducció en 3D que vostès es podran passejar, els que la coneixien i els que no, des de dalt, des de baix, des de dins, des de fora, per tot arreu, fins i tot amb realitat virtual, amb una gran pantalla. A partir d'allà vam començar a veure els arxius, vam començar a veure tot. Bé, ara ja estem a mig camí. Hi ha universitaris que volen fer tesis doctorals. El museu, amb la idea aquesta de treball, que treballa junta tant la iniciativa com el treball i els treballadors i la seva trajectòria, aquesta idea d'empresa, treball i ciutat que tira endavant. Ara en parlàvem. Hem d'aconseguir que tota la ciutat, i no només el museu, vegi la importància d'això perquè tingui els espais que ha de tenir per explicar-ho amb dignitat. I si vostès han anat al laboratori, hauran vist que el tast que n'hi ha, les peces que n'hi ha, ahir mateix un alt funcionari municipal que no ho havia vist es va quedar impressionat. Dic, ostres! Dic, oh. Dic, tu no has vist res? Dic, això són quatre peces. Dic, només que aquí les veus ben instal·lades, impressionen, oi? Doncs bé, és un conjunt excepcional. I és un conjunt excepcional que testimonia de l'aliança entre la ciutadania, la societat civil i el museu. I això jo crec que l'Ajuntament de Barcelona en pot estar molt orgullós. El museu estem, bueno, no puc dir en paraules, lo encantats que estem, i diria que els protagonistes que avui ens ho explicaran també en poden estar satisfets. Només era per dir que això, així si ho diuen ells sembla creïble, però si ho dic jo, és, vaja, us puc ben assegurar que hi podeu pujar de peus a terra, que serà un dels conjunts fabrils més importants d'Europa si fem el que hem de fer, perquè n'hi ha pocs que s'hagin conservat tots els elements. Tenen una cosa, tenen l'altra. I només per acabar, us volia aquí presentar una mica l'estructura de la conferència. Tenim que començarà en Pere Fernández, que el tenim al mig, que és el president de l'associació. Després parlarà, si no ho tinc mal entès, l'Antonio Martínez i després en Jordi Gili. I a continuació intueixo que ens deixaran parlar els del públic que ho vulguem. Moltes gràcies per ser aquí, endavant.
Molt bé. Bueno, bona tarda a tothom, benvinguts. Vull dir, nosaltres volem tractar d'explicar una miqueta com va anar des que va deixar de fabricar l'empresa fins al moment actual que estem. Vull dir, nosaltres, l'empresa va plegar el 2005, va deixar de funcionar a Sant Andreu el 2005. Això no vol dir que està fent feina a tot el món, a 55 països. A continuació, què va passar? L'empresa va vendre tota la fàbrica, la va vendre a una empresa que es diu Renta Corporation, la va vendre. Nosaltres estàvem acabats de ser prejubilats, Jordi, l'Antonio i jo. Què vam fer? Pues vam dir, això no pot ser, perquè aquesta empresa ja va començar a enderrocar-ho. Va enderrocar el ram d'aigua, va enderrocar els menjadors, i és clar, nosaltres dèiem, hem de fer alguna cosa. Què podem fer? Pues vam constituir l'entitat d'amics de la Fabra i Coats. A continuació, pues vam anar a veure estaments com a l'Ajuntament de Barcelona, vam anar a parlar amb el regidor, vam anar a l'Ajuntament Central. Nosaltres vam pressionar molt junt amb entitats del barri com Ignasi Iglesias, com els veïns de Sant Andreu i diversos estaments més. El pressionar tant i tant i tant a l'Ajuntament, que ja havien enderrocat quatre edificis i els menjadors, ho va comprar-ho tot. A continuació, nosaltres, també s'ha de dir gràcies a l'empresa que encara funciona, entre l'empresa i nosaltres vam començar a recollir peces. Entre les peces hi havia maquinària, hi havia una sèrie d'objectes, estris, molta cosa hi havia. I després, a continuació, pues vam començar a emmagatzemar peces. Però això després ho direm després. Ara l'Antonio explicarà una mica el que va ser aquesta empresa des de l'inici, perquè ens fem una petita idea de la gran importància que era la Fabra i Coats a nivell de Catalunya, d'Espanya i del món. L'Antonio explicarà així en 5 minuts el que havia sigut aquesta empresa, des de que es va fundar fins al 2005, que va deixar de produir a Barcelona. Antonio, quan vulguis.
Hola, bona nit. Bueno, jo aquí ara us aniré passant, mentre estigui parlant, anem passant unes fotografies en primer terme, veiem una vista general de Sant Andreu als anys 50. Sant Andreu era un barri agrícola, aquí veurem alguna foto en la qual doncs, es veu encara el recontal que passava pel costat de la fàbrica al descobert i pasturant els bens encara com si estiguéssim en plena muntanya. Però llavors quan s'hi va començar a posar allà la Fabra doncs va anar canviant el teixit social d'un poble agrícola a un poble industrial. Dic poble perquè en aquell moment Sant Andreu de Palomar encara era poble, perquè estem parlant de 1839 quan l'industrial gironí Ferran Puig va constituir la primera empresa a Sant Andreu. Posteriorment van haver-hi una sèrie de fusions i desfusions. Ja d'entrada doncs, la seva filla es va casar amb Camil Fabra i Fontanills. Doncs, això va portar doncs, ja a fer la Puig i Fabra, i van haver-hi una sèrie de fusions i desfusions amb diferents empreses com els Portavella. Llavors aquí va passar que ja a finals del segle XIX l'empresa era ja molt potenta. L'empresa era molt, molt potenta i anava doncs, ja sent una de les primeres d'Espanya en quant a producció de fil. Per altra banda, mentrestant, al segle XVIII ja es havia fundat a la ciutat de Paisley, a Escòcia, una empresa, la Clark, que després es va fusionar amb els Coats, i la Coats Clark també era una empresa ja molt potenta que estava per molts països del món, entre ells Japó, Estats Units i Catalunya. Van arribar i van desembarcar a Borgonyà, van fer la colònia, doncs, i era molt poderosa aquesta empresa. Què van fer els Fabra i què van fer els Puig? I els Coats? En vez de lluitar i iniciar una guerra a veure qui era més potent, es van acordar fusionar. I com ha dit el Joan Roc abans, en els acords de Manchester de 22 d'abril de 1903 van constituir la companyia anònima i la Tura de Fabra i Coats. Aquesta ha perdurat durant més de 100 anys, amb diverses particularitats, com que per exemple el 1991, quan ja la Coats tenia la majoria d'accions de la companyia, va passar a dir-se Coats Fabra, i avui dia per tot arreu veiem només Coats, encara que es pugui dir Coats Fabra, però veiem que diu Coats a tot arreu. De fet, avui dia pues, ja ni la família Coats ni la família Fabra ja no és majoritària dintre del accionariat de l'empresa. Aquí tenim l'últim representant, que avui tenim la joia que ens acompanya, el senyor Fabra, que va ser l'últim Fabra que va ser director de la companyia. Doncs també, un moment determinat, jo recordo que era de Botones dels anys 60 i teníem un director que era el Marc Alester Coats. O sigui, tu tenies necessitat de parlar amb algú i tenies un Fabra, tenies un Coats, per poder anar a portar una queixa. Avui dia tens un empleat que vols anar, un alt empleat, però només un empleat, perquè no hi ha un propietari, hi ha un accionariat, és la globalització que ens ha portat aquí. I aquest és el motiu que s'ha anat descentralitzant la Fabra d'aquí a Espanya i de molts països de l'Occident europeu. Doncs aquest és el motiu que s'ha anat perdent. I bé, molt succintament, jo pues, no afegiria res més, perquè avui més que res és veure com hem fet aquesta col·lació, com l'hem començada, què estem fent i què volem fer. Per tant, en part d'història, pues, seria matèria d'un altre dia. Gràcies.
Bueno, ara explicarem una miqueta com vam començar a fer. Sí, bueno, explicarem una miqueta els edificis, què es feia a cada edifici. O sigui, veurem a la pantalla que ara aquí, això és la fàbrica 1, allà hi havia pues, una sèrie de naus que cada una estava representada per la fàbrica 1, la fàbrica 2, la fàbrica 3, la 10, la 15, o sigui, totes per saber exactament pues, quan hi havia una avaria o quan hi havia qualsevol cosa, això va a la fàbrica 10, això, vull dir, això és la fàbrica 1, la més gran que hi ha quatre plantes de 3.000 metres quadrats cada planta. I aquí és el que hem vist al principi, que ja s'està fent la fàbrica de creació. Vol dir que aquí hi ha artistes de tot tipus, pintors, músics, ballets, bandes, artistes de circ, etc. Això ja està funcionant, perquè s'ha fet la primera fase, que és al mig de la fàbrica 1. I la fabricació que hi havia aquí, primitivament hi havia tota la filatura, al principi del procés del fil. Després, quan es va fusionar, tal com ha dit l'Antonio, amb els cots, doncs va anar tota la filatura que estava aquí a la fàbrica 1, se'n va anar a Borgonyà. Aquí tenim ara el magatzem de fil ja acabat. Això era l'entrada de la companyia, ja cap als anys 80. Això era la porteria, per allà on entrava, hi ha la bàscula aquí. Això és el que van tirar a terra, el ram d'aigua que era, allà on tenien tot el fil. I això és la sala de calderes amb la xumanea, que ja no funcionava, perquè últimament només anava una caldera automàtica, que era la que donava tot el vapor i escalfor a tota la fàbrica. Ara estem amb un passadís que... Això eren els menjadors de l'empresa, que tampoc hi són. Una miqueta perquè es feu el càrrec de lo important que era aquesta empresa. Nosaltres hem ara al recopilar tota la documentació, hem vist que bueno, per tota la fàbrica han passat pues, unes de 40 a 50 mil persones des de l'any 1835 fins al 2005. Això vol dir els magatzems que hi havia a Madrid, a Sevilla, a Borgonyà, Sant Andreu, a Barcelona que hi havia les oficines centrals. Més que res perquè es feu una idea de lo important que va ser que no ho tiressin a terra. Torno a dir el mateix. Ens van ajudar molt l'empresa que encara existeix allà, les oficines. Inclús vam firmar amb la direcció de l'empresa, vam firmar un document conforme ens cedia tot el que hi havia a dintre de les naus. I això també repercutia en la sala de calderes. Després, posteriorment vam fer un conveni amb el... Perquè, esclar, nosaltres sols no podíem abarcar. L'empresa ja ens ho havia donat, ja ens ho havia cedit. Però, esclar, nosaltres vam tindre que buscar ajuda. Ajuda va ser doncs, amb el MUBA, el Joan Roca, que, tal com ell ha dit, ha fet una gran labor, i a l'Ajuntament de Barcelona. Posteriorment vam firmar un conveni Ajuntament de Barcelona, Amics de la Fàbrica Oats i el MUBA. Això què vol dir? Que no pot sortir cap peça d'allà sense que les tres parts estiguem d'acord perquè vagin com ara han vingut aquí, una petita part, però que vull dir que està bastant lligat perquè s'acabi fent el museu que tant desitgem que es faci. Ara el Jordi ens explicarà una miqueta els productes, perquè veieu una miqueta el que es feia últimament. Aquí, perquè ho sapigueu, aquí també s'havia fet, hi havia hagut telers a la fàbrica. El que passa que després els anglesos i els fabres van dir no, a Espanya només s'ha de fer fil. I a partir dels anys 73-74, no, senyor Fabra? Una mica abans, diu. una mica abans, sobre els anys 65 o 60, o 70, no, abans no, perquè no, abans no, perquè jo vaig entrar al 60 i vaig estar 10 anys amb els telers. Sobre els 70 van començar a marxar. Bueno, això vol dir que aquesta fàbrica abans feia tejano, feia popelín, feia roba, feia xarxa, xarxes de pescar, feia milers de metres de xarxa de pescar. Però un bon dia la direcció, l'alta direcció, va dir no, Espanya només farà fil. I Espanya, des dels anys 70, només va fer fil. I res més, i feia fil per tot el món. I en altres llocs feien la roba, o feien a la xarxa, o feien el que fos. Tal com he dit a l'Antonio, ai, el Jordi, perdó, ens explicarà una mica quatre productes perquè es faci una miqueta més amè. Hem d'estar una miqueta alegres. Després, cap allà a 7:45, hi haurà una mica de col·loqui. Si voleu preguntar el que sigui, nosaltres ho explicarem.
Bueno, hem fet una primera part, una mica d'història de lo que ha sigut la companyia, els seus inicis, després una mica l'explicació que ha fet el Pere també, doncs, de lo que les màquines, els maquinaris que hi havia, els edificis que heu vist, més o menys. I ara farem 5 minuts de productes, més que res perquè això seria el fil que posarem a l'agulla, mai més ben dit, per explicar després, explicarem amb quin criteri, amb quina pobra innocència vam començar a recollir estris, peces i amb un criteri d'inexperts. No? Els productes que es feien a la Fabra i Coats, tal com deia el Pere, inicialment es feia de tot, es feien teixits, es feien mitges, es feien mitjons, etc, etc, i últimament ja es feien a més fil. Es feia tot tipus de fil, segurament les senyores que hi ha aquí, la majoria coneixen els fils de Fabra, i algunes més que ningú de vosaltres, perquè aquí hi ha ex-treballadores i vull dir que encara els coneixen més, no? Anem passant unes fotografies, es feia tot tipus de fil, es feien rodets, fils per brodar, es feia fil per cosir, fil per cosir a casa, fil per sorgir, fil per fer labors i fil de cara a la indústria, fil amb conus i tubs i carretubs grans de cara a la indústria, doncs per cosir els texans, per cosir les camises. Jo dic que es feia perquè estic parlant del centre de Sant Andreu, que és on nosaltres treballàvem, però no ens hem de perdre de vista que, encara que dic feia, i això és algo que sempre ens agrada insistir molt, l'empresa encara existeix. Vull dir que tot això que estic explicant que es feia a Sant Andreu, ara es fa en uns altres llocs, però se segueix fent, cuidado. Vull dir, si passem per una merceria i veiem un producte a Fabra, no ens pensem que és molt antic. No, és un producte que millor ara es fa a Alemanya o es fa en uns altres països. Es feien, això que explico són fils quotidians, fils normals, i llavors el que es feien és molts fils d'especialitat. Vull dir, podia venir qualsevol industrial o fins i tot qualsevol particular i dir, escolta, necessito un tipus de fil especial, jo que sé, perquè tinc que cosir unes robes amb 7 agulles seguides i necessito un fil que no tingui nusos, que llavors que pugui anar a 6.000 revolucions per minut, que no faci fum al fil, i aquesta empresa això era capaç de fer-ho. També havia fet fil que portaven els pneumàtics. Fa bastants anys enrere els pneumàtics anaven cosits amb fil, avui en dia ja no, però anaven cosits amb fil. Es tocava tota mena de productes. Què vol dir això? Que hi havia tota mena d'estris i tota mena de maquinària, que després explicarem què és el que vam anar recollint i el que vam anar triant i seleccionant per anar guardant. Jo no em voldria allargar més en productes, si després he de fer alguna pregunta la feu, perquè pensem que l'interessant després de tot això serà precisament veure això que deia abans, el criteri i per què es va fer aquesta col·lecció i per què encara s'està fent i el que ens ha anat ensenyant perquè vam començar a voler guardar això, però l'experiència després ens ha anat ensenyant a anar cada vegada més enllà.
No, més aviat el senyor Roca, que ens ha dit això també, i allò també, i al final ens ho feia agafar tot. Això vols dir, que, sí, també, també.
És que això és normal, després ja ho explicarem. Vull dir, quan vam començar veiem això i dèiem, ostres, això no val res. I a mi passava per allà, escolta, no, aquestes cadires, coi, aquestes cadires són de no sé qui, de l'any 57. Ostres, però jo les havies llançat. Però després explicarem una mica aquest criteri de no saber com començar ni per on començar, i després n'hem anat aprenent una mica, una miqueta, perquè això és molt complicat, això, eh?
Ara ensenyarem, no saps on és, no, que vull dir, quan vam començar, vull dir, quan vam començar a entrar a fer obres, pues vèiem que per fora, per tots els edificis, hi havia una sèrie d'elements que no es podien tocar, perquè quan entri ara, quan estigui tot reformat, que hi ha d'haver-hi una escola bressol que ja funciona, una escola primària que la faran, una escola de secundària que també l'han de fer, pisos per gent jove que també els han de fer, però quan tot estigui funcionant, si a dintre encara veus aquella campana dels bombers, allò no es pot tocar, com aquell baixant d'aigua dels splinters, tampoc es pot tocar, com uns tubos que hi han de vapor, i tot això ho tenim tot. Antonio, ho has trobat? Ah, bueno.
Començo per dalt.
Sí, bueno. Sí, és... Bueno, aquesta és la junta actual.
La junta actual.
La junta actual, que tots som ex-treballadors. I, bueno, tal com deia, vull dir, nosaltres vam lograr, quan venia un empresari a fer una reforma, doncs sempre ens venien a veure, estàvem participant i participem amb l'obra, amb la construcció, i uns elements que dèiem, no, això no es pot tocar, doncs ells vam fer unes 200 fotos o 250 de tot el que per fora es tenia que quedar, i efectivament, vull dir, han sigut molt, molt curosos els empresaris. Els arquitectes ens han escoltat molt i ho han conservat tot. Vull dir, la fàbrica que ja està acabada, l'escola Bressol, que també ja funciona des del gener, l'escola Bressol, a dintre hi havia una premsa que primitivament era una premsa del desperdici de cotó de la filatura, que després va anar a parar allà perquè hi havia la litografia, i la litografia van aprofitar aquesta premsa pels cartons. Doncs hem lograt que aquesta premsa es quedi a dintre de l'escola Bressol, amb el seu allò que era, perquè era, de l'any que era, etc, etc. A dintre mateix de l'escola també ha quedat uns baixants de tot el que era els splinters contra incendis, que també els han deixat, i també amb el seu rètol que explica el per què era. Com portes d'emergència, que són de ferro, molt, molt, molt bèsties, molt, vull dir que també les han deixat. I tot el que nosaltres hem cregut junt amb el Joan Roca i el seu equip, no tot ho ha fet el Roca, ara també té un bon equip ell, eh? Ell és el que mana, però els altres són els que penquen. Bueno, pues, entre tots hem lograt que d'aquí 100 anys, quan entri, no sé, el meu besnet o qui sigui, veurà que allò era una fàbrica tèxtil. És molt important, almenys per nosaltres i per Sant Andreu i per tots els ex-treballadors. És molt important que hàgim arribat aquí. Com vam començar a recollir les peces? Pues vam començar anant per els departaments, que estaven buits, ja teníem la clau mestra, bueno, jo ja l'havia tinguda perquè estava de manteniment, i, bueno, i vam anar agafant tot el que podíem entre màquines, i alguna màquina, no sé si ja es veuen ja les peces, sí. Van, pues tal com veieu, hi han unes identificades, hi han 1.200, però ara encara n'hem trobat unes 300 més. Vull dir, hi ha peces molt antigues i que val la pena, vull dir, haver-les guardat, i estem molt satisfets de lo que hem fet. El museu, quan es farà el museu? Que abans no sé si m'ho preguntava el senyor Fabra. El museu està previst, ara vull dir, està tot retallat, no hi ha calés, però el que sí van fer és molt important, que la sala de calderes no es podia entrar perquè estava plena d'amianto. I ara, de fa 4 mesos, la van desamiantar tota, tota. Ara vol dir que podem entrar a veure la sala. La sala de calderes és molt important, perquè tenim els 4 tipus de caldera. Tenim quan anaven en carbó, quan anaven en fuel, quan anaven en gas, que no eren automàtiques, i l'última caldera, que és l'automàtica, no sé si no sé si ha sortit, però que hi ha tots els 4 tipus de calderes, que tota la gent que ve de la universitat, enginyers, arquitectes, aparelladors, escoles d'enginyeria, que allà cada mes pràcticament tenim una escola que ve a fer-nos una visita. Pues es queden al·lucinats, vull dir, es queden al·lucinats de lo conservat que està, perquè ara inclús s'ha obert una caldera, s'ha posat llum a dintre, i a part de tot això, la sala de calderes té 2 sòtanos avall, té 2 sòtanos. El primer sòtanos, i després hi ha un altre sòtanos, que hi ha una sèrie de túnels, que eren túnels de servei per a l'empresa, que passaven tubos de calefacció. Després hi havia un túnel que inclús havia passat a l'altra banda. A l'altra banda passava el túnel a la fàbrica al davant, que era la fàbrica del Rec. Estem parlant del carrer Sant Adrià 20, a Sant Andreu, i això era el carrer Sant Adrià 17, a davant. I vull dir que és única, segons diuen tots els historiadors, els que hi entenen més, perquè nosaltres hi hem començat a entendre ara de fa un parell d'anys. Ara estan sortint els túnels de les calderes. Vull dir que és impressionant veure-ho, i tot això serà visitable. Serà visitable, el que passa que s'haurà de fer alguna rampa per les cadires de rodes, etc, etc. Però és impressionant. Nosaltres, perquè hi ha, això és un motor dièsel que resulta que quan falla lo dels splinters engegava el motor dièsel perquè l'empresa estés protegida per contra incendi. Després hi havia un sistema que els bomberos, també hi havia un equip de bombers, no sé si els heu vist, em sembla que sí, pues els bombers cada 8 dies passaven, hi havia unes campanes, i veien si la pressió de l'aigua era la correcta. Ara tot va per ordinador i tot va, però ells anaven amb el rellotge a la mà i miraven, i la campana tocava, si feia 37 cops, un dang, 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 si en feia 27 li faltava pressió. Què volia dir? Que anaven a l'aixeta de pas, unes vàlvules bèsties, i obrien una mica més. Tornaven a engegar, tang, tang, tang. Quan feia 36, 39 estava perfecte. I això ho revisaven un cop a la setmana. A part dels extintors, escales, no sé si heu vist uns carros de bomberos, vull dir, aixecaven. Vull dir, tot això ho tenim. Tenim els carros, tenim les mànegues, tenim tot el que era en aquell temps, que vull dir, ho feien anar. I tot això és molt important que nosaltres ho hàgim conservat. El Jordi vol dir alguna cosa? Sí.
Continuar el que diu el Pere, que hem explicat que quan vam començar no en teníem ni idea, hem anat aprenent una miqueta, i el anar recollint i l'experiència del dia a dia ens ha portat a fer més coses. Per exemple, potser semblarà una tonteria, però pensem que no ho és que hem fet extensiu a la gent del barri i a la majoria d'extreballadors i a tots els socis de l'entitat, i hem aconseguit que ens portin material que tenien a casa. Un tenia una medalla d'or que havia donat el rei, Alfons XIII, ens l'ha portat. Ens han portat fins i tot alguna documentació personal. Vull dir que l'experiència, al principi amb això no hi havíem pensat, però després últimament l'experiència d'anar recollint t'ensenya a anar obrint més portes. I ara una de les coses que estàvem parlant amb el Toni, el Pere i jo és dir, ara què ens faria falta? Seguim recollint, però ara potser el que ens faria falta seria tenir, i m'ho deia l'Antoni Güell, francament, tenir la memòria de les persones. Estem tenint maquinàries, estem tenint estris, estem tenint edificis, i què ens falta, potser? Ens falta la memòria de les persones, però potser no una memòria, que això sí que ho hem fet amb el MUBA i demés, d'explicar com es treballava, com es portaven les màquines, sinó recollir aquella memòria personal, les vivències personals dels treballadors. Vull dir, el que hem viscut entre aquelles parets, jo què sé, vull dir, la primera noia que es van mirar, vull dir que la relació entre edificis, maquinària, estris, feina i persona. I aquestes coses les vas aprenent, doncs te les ensenya l'experiència. Primer comences a recollir i després cada vegada fas una miqueta més enllà. Jo només volia dir això al final, que em sembla que...
A part d'això tenim quasi un pis amb mobles d'un ex-treballador. Hi havia unes cases allà al carrer Segre que les van tirar a terra, i tenim quasi tots els mobles. Tenim una calaixera antiga, un rebador d'aquells que anaven amb els ganxos per posar els paraigues i el sombrero, i tot això ho tenim guardat perquè el Joan Roca, que sempre està a sobre, ens va dir, és que també quan fem el museu farem una mica de el que era una casa dels anys 1910-1920, de lo que era allò. Hi ha una calaixera, hi ha diversos mobles. Bueno, ara, si us sembla, falten 20 minuts per les 8. Jo crec que seria molt important que vosaltres ens preguntéssiu coses. I si ho sabem, ho respondrem. I si no, aquí tenim el senyor Fabra, que segur que ho sap.
Jo més volia dir això, donar les gràcies, perquè tenim el passat i el present de la Fabra i Quats. Ens acompanya el senyor Fabra, l'últim Fabra president de la companyia, i ens acompanya en representació de la COAX actual, el Jaume Folguera. Moltes gràcies a tots i gràcies a tots vosaltres. I ara endavant pregunteu el que vulgueu.
Aviam, el primer que aixequi la mà d'aquest cantó té un biquini pagat aquí al Conesa. Si l'aixeca d'aquí té... Com et dius? Espera, el micro. Gràcies.
Jo soc Inés Estell i soc descendent dels Fabra per línia materna. Jo tinc bastants records de don Fernando Fabra i Puig, que era el meu besavi, personals. Fotografies del xalet on vivia i carnets d'identitat o de professionals. Si els hi pot interessar, estaré molt de gust en cedir-los. Ara,
faria...
ho han de dir.
Sí,
si tindria... no, miri, no els enviaré per correu.
No, això vindríem a buscar-ho. I a part d'això, i si vol vindre un dia a veure'ns, perquè hi ha molta gent, tal com ha dit l'Antoni, el Jordi, perdó, que ens accedeixen moltes coses, però quan ens accedeixen un document, nosaltres els hi fem un altre document dient que vostè, en aquest cas, la seva besneta, ens ha cedit un carnet o etcètera, fotos, no ho hem dit, doncs hi ha unes 2.000 fotos tenim, de quan el rei, quan el Mohamed, quan en Franco, que també és història, no ens agrada dir-ho, però en Franco va reconèixer l'empresa, bueno, aquella gent que hi havia, si es pot dir, bueno, que era una empresa model. L'empresa model, una de les primeres empreses d'Espanya va ser la Fabra i Coats, i va ser l'empresa model. I quan va vindre en Franco, doncs, esclar, van fer una festa, van donar 4 hores de festa, I, bueno, i el rei també, el rei ha vingut dos cops. Un dels cops que va vindre pues va coincidir que hi havia molta gent que feia 40 anys que estava a l'empresa. Pues els hi va donar una medalla d'or i un reconeixement. Una medalla d'or, pensava que els donava als senyors. A les senyores els hi donava un reconeixement. Un reconeixement, un dolor. Vull dir, això, la història, com que és de l'any 1840 fins al 2005, imagineu-se que nosaltres hem fet alguna xerrada i es pot estar 4 hores o 5 hores xerrant.
Jo respecte a això us voldria més una petita anècdota. Hi ha un retall de diari que ens han passat de l'època, de quan va vindre l'Alfons XIII, que diu va rebre aquestes persones que portaven 40 i 50 anys inclús treballant a l'empresa. Diu que són persones que no han pogut acceptar el que l'empresa els havia ofert, que era estranyament una empresa que donava jubilació a la gent. En aquella època això era impensable i doncs, la Fabra el donava. I doncs diu, el diari diu, impensablement aquests no ho han pogut acceptar, diu, i estan així, aquí, diu, per això els hem donat, els que s'han jubilat no ho tenen.
Escolti, després parlarem amb vostè, eh? I gràcies d'anticip. Aquí hi ha un senyor que volia parlar.
No, jo només volia comentar que bueno, les paraules del Jordi referint-se pues, a no sé, anar descobrint efectes, no sé, personals dels ex-treballadors, etc. i de més, pues, bueno, això pues, agrada molt d'escoltar. No? Quan parlem sempre d'anar recollint estris, parlem majoritàriament d'aquí, de la fàbrica de Sant Andreu, de la fàbrica d'acabats. Em queda el dubte de saber si la fàbrica de filatura a Borgonyà s'ha realment també recollit
Bueno, jo sàpiga la fàbrica de...
I sobretot, per això deia allò del Jordi, sobretot amb les vivendes que ara actualment allà a Borgonyà, clar, allà està vivint, hi ha d'haver-hi moltes cases encara habitades per extreballadors d'allà de Borgonyà, i en quant a efectes així personals d'aquesta gent, pues, potser recollir alguna cosa també pues, seria força
bueno,
interessant.
Vull dir... Sí, bueno, ara, espera, jo et contestaré que Borgonyà també fa visites a l'empresa. Nosaltres hi vam anar-hi. I vam anar a visitar la sala de calderes, que només hi ha una caldera, i vam anar a visitar la colònia, perquè una altra cosa no ens van deixar visitar, perquè tota la fàbrica i una caseta de com estava la cuina, però a dintre de la fàbrica està tot llogat. Està llogat, hi ha un fuster, hi ha un ferrer, hi ha un que té un magatzem de fusta, hi ha un altre, però ja tenen a l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, ja tenen gent que si tu ho mires a la pàgina web pots anar a visitar. Inclús els menjadors de l'empresa, que eren de l'empresa, han fet un restaurant que es diu el racó d'Escòcia. I vull dir, nosaltres hi vam anar dos o tres autocars i un cop al mes fan tast de whiskies, o sigui que encara es representa allò que...
Vull dir que
sí, està viu. No sé si el Joan volia dir alguna cosa d'això.
Bueno, és que jo precisament vinc del sector de Borgonyà i bueno, soc filla i neta, i jo vaig anar a la casa cuna de Borgonyà i bueno, tota la vida allà. No sé, la meva pregunta és perquè de fet allà jo tinc entès que tot el que era la fàbrica està tot cedit, bueno, cedit, està tot llogat, hi ha tot noves empreses i tot. No sé si hi ha res a dins la fàbrica, no tinc ni idea, però per contra tinc entès que tot el que és la colònia i tot bueno, té un gran interès. Arquitectònic o no sé com dir-ho.
No, això és veritat.
Llavors, la meva pregunta és, teniu alguna mena de contacte o està previst alguna mena
sí,
tot, de cosa amb allà?
Tot el contacte.
O no?
Tenim el contacte total. Inclús ara no fa gaire ens van enviar fotos, ens van enviar unes quantes fotos i et dic, vam anar expressament i vam parlar amb la noia que es cuida. Inclús coneixem a la senyora que té la casa Bressol, que ara és una casa de colònies. No sé si han canviat. Ara és una casa de colònies, que hi van els nanos allà, com van nanos d'un esplai o un esbart, o el que sigui. Però que tenim contacte i relació.
I està previst fer alguna... O sigui, així com voleu fer el museu d'aquí i tot, també fer alguna cosa allà dalt o no?
Allà dalt ja ho han fet. Allà dalt ho van entregar-ho tot. Tota la documentació. El Joan t'ho explicarà.
Bueno, a veure, diverses coses. Primera, memòria i història. Aquí hi ha molta memòria viva i al mateix temps que treballem això, també hi ha tot un seguit de treball històric que fa que d'aquí 200 anys si ho fem bé, quan ja la memòria sigui una altra cosa, quedi tota aquesta història. Dos, institucions públiques en relació amb tota la gent i amb els poders públics. Barcelona doncs, és el MUB, el Museu d'Història de Barcelona, el que diguem-ne hi està juntament amb tots els aquí presents que en bona part hi teniu a veure. A Borgonyà és el Museu Industrial del Ter. El Museu Industrial del Ter, que és a Manlleu, el Museu Industrial del Ter se n'ha preocupat de les naus i queda més cosa per dins del que sembla. Jo vaig fer la temeritat de ficar-me per dins de la caldera i sortir per la xemeneia. Bueno, ja han obert un forat, no us penseu que vaig pujar per dalt. Vull dir que suposo que porto tants cancerígens que ja, mira, quan fumo penso doncs em matarà la fàbrica de Borgonyà perquè vaig fer una bestiesa. La vam fer uns quants, el director de l'Avens, tota una colla ens hi vam ficar, bueno, per veure-ho per dintre, no? Vam sortir negres, diguem-ne. Bé, hi ha això, tres, hi ha una casa de la colònia que es pot visitar. El Museu Industrial del Ter té la clau i a més és aquest intent de col·laboració amb la societat civil que dèiem, que abans ho deien doncs en Pere, que algun pis de les promocions relacionades amb Fabricó a Sant Andreu hauríem de poder veure, perquè allà n'hi ha un que més és habitat. Però el pacte és que aquella gent ho cuiden, però hi ha uns dies a la setmana que s'hi pot anar. I sí, bueno, és una casa habitada. Per tant, Borgonyà, 4. Hi ha una tesi, un treball de Pere Colomer sobre la fàbrica de Borgonyà, la història. Pere Colomer ja té, i això us ho dic aquí tots, i em sembla que us agradarà de saber-ho, que ja hi ha un llibre a punt de publicar-se, que és La fàbrica Oats, un model de gestió 1900, ara no em feu dir l'any, 1903 crec que és, 1930 i pico. O sigui, sobre el primer terç del segle XX, des de que es forma Fabra i Coats fins als anys republicans, tot aquell període, també hi ha una publicació feta amb els arxius de Fabra i Coats. Per tant, això de Borgonyà s'hi treballa. 4. Memòria oral. Una gran fàbrica com aquesta és com un monestir. Tens la fàbrica, tens els arxius, tens les peces i hi ha les persones. Per treballar bé la memòria és una cosa que des del museu mirem a veure si aconseguim duros i amb col·laboració vostra de ja fer les entrevistes ben fetes, no només parlant plegats, que això és molt ric, sinó ja amb un treball sistemàtic d'allò de que d'aquí 200 anys, doncs, en fi, aquella persona seguirà explicant-ho. I acabo, jo volia recollir unes quantes coses que havien sortit dient dues coses més. Una, perquè han preguntat, diu que el senyor Fabra ha preguntat i quan estarà fet aquest museu del treball. Doncs jo us encoratjo a tots a que cada cop que veieu les autoritats, l'alcalde, els regidors, qui sigui, dir-li, i el projecte del Museu d'Història Fabra i Coats, quan el tindrem fet? En fi, és un suggeriment, diguem-ne. Això ajuda a vegades a que cap al pressupost hi vagin doncs, els duros i els metres quadrats. Acabo dient una cosa que ha dit la senyora, la besneta d'un dels Fabres, Inés Tell, sí. Doncs, senyora Inés, i a tothom, els amics i el laboratori MUBA, heu vist, perdoneu que m'aixequi aquest paper, estem col·leccionant la ciutat contemporània. Hi ha una pàgina web, podeu trucar als amics, i en aquest cas també podeu, evidentment, trucar al museu. Tenim peces en caça i captura. La taula del Consell d'Administració encara no apareix, sempre sembla que apareixerà, perquè, de bona fe, quan no estava tan clar que això potser tenia tant d'interès, tothom va anar allà i de molt bona fe, i van fer molt ben fet, van anar agafant coses. Ara que tenim aquest projecte, jo volia aprofitar, ja que tinc la paraula, per dir a tothom, escolteu, és que és un projecte en el qual hi ha peces a la fàbrica que estan gairebé totes buscades, però hi ha peces a casa, hi ha coses que d'alguna forma dius, caram, si hi ha aquest projecte farà més profit en el projecte que no pas, mira, jo que, mira, vaig trobar i ja està. Que això és un procés en marxa i que realment molts andreuencs, barcelonins, catalans o escocesos, no ho sé, vull dir-te, també pots fer la crida cap allà dalt perquè hi ha papers que són allà que encara hi ha coses importants, que això és un projecte en marxa i que d'alguna forma, acabo dient-ho, cada persona que fa una donació o una sessió o el que sigui, hi ha uns papers i tal, els amics han fet un paper que és molt important, han assegurat que això serà de la ciutat algun dia, però han estat vius, han dit, però amb la condició de que estigui lligat al projecte de Can Fabra, vull dir, trobo que, per això ho comparava amb el monestir, perquè també una mica en molts monestirs aquest és el tracte. Llavors, hi ha una cosa, i la cosa és que cal saber el valor del que s'aporta. Quan un aporta una peça li sembla, oh, bueno, jo he donat una cosa. No, tu has creat una hipoteca definitiva al Museu d'Història, perquè un cop aquella peça entra s'ha de mirar, però si finalment es considera que no totes les peces poden entrar a la col·lecció, això quan ho tinguem haurem de fer la tria i tal, però un cop una peça entra en una col·lecció l'has de mantenir, no s'ha de rovellar, has de vigilar, no te l'han de robar, l'has de documentar, l'has de traslladar, has de pagar uns seguros. Per tant, nosaltres estem adquirint una hipoteca i això també s'ha de dir, que d'alguna forma quan es fa això el sector públic, en aquest cas el museu, amb molt d'honor, doncs assegura que allò, si realment finalment acaba a col·lecció, si no es pot retornar o el que sigui tal, doncs allò tindrà unes garanties de continuïtat. Aquesta és la gràcia del teixit que hem fet entre tots, que hi ha unes garanties fins i tot legals que no dependrà de que algun dia ens en cansem tots plegats.
Sí, aviam si hi ha més paraules, algú més vol parlar o anem al Conesa ja.
Perdoneu, és que mentre hem fet el col·loqui ha sortit una sèrie de fotografies de la impremta o de la litografia, com dieu vos, de Can Fabra, i ha sortit màquines que curiosament jo havia treballat. No heu parlat gens de la impremta o de la litografia, i de Sant Martí tampoc heu mencionat. A veure si sabeu alguna
cosa. No, això no és que es feia a l'empresa, això era com s'ha fet la col·lecció.
Bueno,
ara que també hi ha màquines de la litografia, hi ha màquines del demanar.
Aquí han sortit màquines de Lluís, que doncs, són màquines que tenim col·leccionades.
Sí, això,
per això,
hi ha una
Heidelberg. La Heidelberg,
està raconada allà.
La premsa aquella petita manual.
La premsa de Cantró que feien servir.
Hi ha diverses col·leccionades. Per això han sortit, perquè si no siguessin col·leccionades no hagin sortit. O sigui, no ha sortit la fàbrica treballant, ni han sortit els edificis de Sant Martí, perquè Sant Martí, per desgràcia, no es va preservar res.
A terra.
Tenim fotos, el que conservem de memòria és la foto.
Es podria mencionar, perquè han sortit caixes estaven impreses amb la màquina offset que estava allà.
Aquí molta gent ho sap, el que no, doncs ho diem ja ara, que aquí era una empresa autosuficient.
Exacte.
Que des de mecànic, paleta, pintor, a fuster, litògrafs, hi havia de tot. Aquí la litografia es feia doncs, des de la capsa, es feia les etiquetes, es feien la cel·lofan, es feia qualsevol producte que anés pel fil, es feia tot aquí. I es feien els rodets de fusta i quan es va acabar la fusta i era de plàstic, doncs hi va haver-hi fàbrica de plàstic. Hi havia un moment que l'empresa era autosuficient sempre per tot, fins que mica en mica ho va anar deixant, perquè en aquell moment ja doncs, era molt improductiu, era més car fabricar el plàstic aquí dintre que fora, etcètera. Per això es va anar deixant. Però doncs, en principi sí, era de tot. I bueno, doncs, clar, és que no ha sortit perquè aquests edificis de Sant Martí, doncs, desgraciadament no ha quedat res. Només tenim la constància fotogràfica, que avui no l'hem portat perquè això no s'ha pogut preservar, però que sí que els tenim i està dintre les 2.000 i pico de fotografies que tenim col·leccionades doncs dintre d'aquesta memòria col·lectiva de peces, de màquines, d'estris, de fotos, de documentació. Aquí, mira, ara estan sortint la documentació, tenim 600 metres lineals de paper, doncs preservat ja. O sigui que, clar, i ara el que dèiem, que ens agradaria, doncs, la memòria històrica. O sigui, com diu el Joan, doncs es pot fer d'una forma molt digna i tal, molt bé. De mentrestant, jo el que anirem fent nosaltres per penjar-ho a la nostra web són entrevistes gravades amb persones. Per exemple, doncs avui contactàvem amb el Joan Martínez, perquè m'expliqui les seves vivències, tant de Ram de l'Aigua, que va treballar-hi des de l'any 40 i pico, fins a les seves vivències sindicals. Properament farem amb l'últim bomber, amb l'últim calderer, etc. Per tindre constància d'això. Si un dia es poden fer filmacions bones i tenir-ho ja tot millor, doncs perfecte. Però de moment tindrem això penjat amb articles que anem fent, penjat a la web.
Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa? On anem a sopar ja? A vostè. Vostè on estava? Al Demanar?
No, jo...
A la Seda?
No. No, jo perquè no he parlat de la banda del Rec, que en dèiem, banda del Rec de la Seda.
Rec, sí.
No, jo vaig treballar a l'Entubà, a les Capses i a la Xarxa, els tres puestos.
Això era, això estava al Rec.
Una cosa, però els tres puestos vaig estar tan bé que els recordo amb una alegria i amb tots els tres puestos, treballant molt, però estaves molt bé, els encarregats estupendos, vull dir, jo per mi, el Calzina a dalt de tot.
Bueno, això que diu vostè, la majoria de gent que ha treballat, avui veníem al metro amb el Martínez.
Veus aquesta màquina? Aquesta era la més gran.
Això,
no, aquesta no hi ha estat.
Això eren talers.
Aquesta me la feien vigilar i no la volia vigilar.
Això eren talers de Xarxa.
Hi ha la d'això que i llavors s'aturava i es trencava. I aquesta a vegades me la feia i no hi volia estar.
És que hi ha molta gent, la majoria, que estan supercontents. Nosaltres, si no estiguéssim orgullosos i contents d'aquesta empresa, no estaríem aquí.
Però
ara representa que aquí tinc la meva
senyora,
que hasta em diu que estic més hores ara allà que no pas abans.
Sí.
Per què?
Tothom que es treballava amb nosaltres érem joves, però sempre hi havia alegria, sempre. No hi havia mai allò de dir, l'únic que tenies de vigilar, si volies enronar l'encarregat que no et veiés.
Bueno, no, clar, és que si no semblaria xauxa. No, però és que aquesta empresa, puntuant alguna cosa, que ja ho ha puntuat l'Antonio, va ser la primera en tot, la primera en tindre metges, la primera en donar jubilacions, la primera en donar vacacions, la primera en tindre una casa bressol. Ara s'està demanant això, als anys 20 ja funcionava. Esclar, per això la majoria de gent estem encantats d'haver treballat a la fàbrica.
No, jo no estic molt contenta, la veritat.
I a part de que hem viscut, hem pujat la família.
Sí, no,
i tant. I estem bé. Hi ha alguna paraula més?
Com a descendent dels Fabra, a mi em dona molt plaer que aquesta nena tingui bons records de treballar a la fàbrica.
Gràcies. Bueno, si no hi ha res més, donar les gràcies a tu. El senyor Joan Roca vol dir alguna
cosa? Joan, volia dir un petit detall, i és que ja hem encoratjat a tothom a construir aquesta col·lecció, però així com ha quedat molt clar que aquí els amics tenen una empenta que és excepcional, també voldria dir que és molt amable per part vostra haver-me esmentat, però que el meu nom no és Joan Roca, és realment tot l'equip del museu, que tenim un equip de gent que hi està treballant molt i que és una cosa com molt excepcional, que si aquí vinguessin els aquí presents a la taula podrien dir pel seu nom gairebé una dotzena de persones d'un museu, o sigui que coneixen més del 25% de la plantilla. Això no passa gaire sovint i que ja hem après molt des del museu treballant amb ells i que això ha canviat maneres de fer i que us ho hem d'agrair. Però que quedi clar a tothom que és un equip i que una miqueta s'agraeix l'esment, però que l'esment és de tots els que hi estem treballant. Gràcies.
Ja per acabar també volem donar les gràcies als quasi 400 socis que ja som a l'entitat, a tots vosaltres, el senyor Fabra, la senyora, el senyor Folguera, en representació de l'empresa actual, que encara funciona dintre de la fàbrica, i a tots. Moltes gràcies per venir. Gràcies.
Sí, perdoneu una cosa. Mireu que aquí hi ha persones que diu que no han vist el laboratori i no han vist les peces de la Fabra. Encara que estigui tancat al museu, si algú no ho ha vist, ara farem un grupet, els que no ho hagiu vist, i entrarem un moment a veure-ho, que val la pena. Haureu de tenir la paciència de que obrin i encenguin el llum, però seran 5 minuts, eh?